La Caravana, un programa sobre rodes.
Uns minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa La Caravana i ho fem amb un acompanyant de luxe, en un lloc de luxe, al restaurant La Sembroniana de Parellada. Ella és actriu, cantant, directora, productora, autora i poeta, i destaca per haver treballat tant en teatre com en cinema, televisió, musicals, cabaret i circ. Coneguda pel seu gran paper de Goya Fernández a la sèrie Vis a Vis i també per participar en pel·lícules com Campeones o Pieles, per la que va estar nominada als Premis Segolla a millor actriu revelació i la guanyadora indiscutible del Premi de la Unió d'Actors, la nostra convidada d'avui també ha estat guardonada amb diferents premis internacionals per la seva feina com a actriu i productora. Ella també parla sense tabús i així es defineix com una persona grassa, cosa que limita les possibilitats de ser contractada com a actriu, tot i que d'altra banda assegura que sempre té un paper pensat per una dona com ella. Ella és ni més ni menys que Itziar Castro. Itziar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo no em defineixo com a persona grassa, m'hi definiu els altres. Jo ho soc, que és diferent. Aquí està la diferència. Mira, ja tenim l'Ada Parellada per aquí, que ens està portant...
Què és això?
Un radinà.
Un
radinà.
Marinada.
Per si no havíeu dinat, boníssim, doncs dineu. És que els artistes dinem a hores estranyes.
Sí?
Sí. Hi ha dies que no dino, dies que sopo a les 3 del matí.
No és tant que dinar, és així. Dinar, sinó que quan vens menges.
Exacte.
Menges no, quan vens.
Quan vinc al Semproniana...
Menja,
quan venim al Semproniana, l'Ada ens... És igual l'hora que sigui, ell et posarà menjar i beguda. És així.
Boníssim.
No, és així.
De fet, parlant de Semproniana, el dia 7...
Sí.
Vas estar a la Sembroniana.
Sí, de fet, és que jo ja això és casa. Jo, cada any l'Ada es va inventar des de fa 15 que ho fem, la festa del davantal, que són dones de la cultura catalana, de la política, del periodisme, de l'esport, dones rellevants en general, i ens ajuntem aquí al de la Sembroniana i doncs cuinem nosaltres i després de cuinar ens ho mengem i bevem i parlem i creem sinergies i molta sororitat i molta, i llavors doncs aquest any tocava i sempre al voltant del 9 de març estem per aquí.
I ara parlem del show Con el corazón por delante, però abans vull que fem un viatge cap al passat. En quin moment Itziar Castro diu la meva vocació és la interpretació?
Doncs mira, jo quan tenia 5 anys no me n'anava a dormir fins que la Concha Velasco sortia i cantava mama, quiero ser artista. Jo li deia a ma mare, a dormir. Jo, no, fins que no se'n vagi la Concha, jo no me'n vaig. O sigui, ja volia ser actriu, llavors ja ho portava. De fet, amb 3 anys la meva profe de dansa li va dir als meus pares, esta va por artista porque como se pone delante el espejo. O sigui, es veu que era... Saps aquesta? Hi ha una nena a Instagram, a Twitter, a les xarxes socials, que està plorant sobre una taula i de cop i volta veu una càmera i fa... Doncs boníssim. Aquesta era jo, bàsicament. Saps? Que drama queen. I després vaig créixer, jo feia molt d'esport, aquí no em veieu, he estat federada a tots els esports, i vaig decidir que volia ser tenista, perquè era l'època que la Sánchez Vicario va guanyar Roland Garros, jo tenia el mateix entrenador que ella de jove, d'infantil, i vaig guanyar algun torneig i jo em veia ja tipo Conchita Martínez, Anja Sánchez Vicario, Paula Badosa. I després, clar, dius, ostres, que te n'adones que són dos esports de risc, l'interpretació i l'esport d'èlit. I vaig dir, mira, si en realitat jo volia ser tenista per ser famosa i després fer actriu, vaig al camí més ràpid, que és ser actriu directament. I en 10 anys vaig veure l'Àngels Gunyalons fent Maricel i vaig dir, wow, ostres, això es pot fer? Jo vull fer això. I volia fer musicals.
Com recordes els teus inicis?
Doncs els meus inicis els recordo... curiosos. Jo vaig començar fent teatre amateur al meu poble, a Corbera de Llobregat, i després doncs vaig venir a l'Escola Memory. Soc la primera promoció de l'Escola Memory, on ha passat la Marta Rivera, el Daniel Anglès, tantíssima gent que està fent musicals des de fa molts anys. I allà vaig descobrir que no podia fer de corista, i era una cosa que em frustrava molt. No podia fer de corista, per exemple, hi havia molts càstings per cantar a orquestes, i llavors en aquella època m'enviaves la cinta, i jo enviava la cinta, em deien, ah, que bé, quan fèiem l'entrevista em deien, no. Jo no estava tan grassa com ara, tenia una 44 amb 18-19 anys, però ja és una talla que es considera talla gran, i més al costat de ballarines i ballarins. I clar, doncs quan feien càstings per musicals, per fer de coro no podia ser, perquè has de ser en general I llavors vaig descobrir, amb el primer musical que vaig fer, que doncs, dirigit pel Víctor Conde i produït per el Ricard Reguant i l'Àngels Gunyalons i l'Escola Memory, que es deia Peter Pan, allà és on vaig descobrir que havia de fer de personatge, de persona que destaca. I quan ja descobreixes això, dius, ah, és que jo no puc ser una corista. He de ser, no protagonista, però sí, doncs, companya o personatge de caràcter, que es diu. I a partir d'aquí vaig descobrir això, vaig començar també a fer pel·lis, sèries, i doncs a poc a poc vas descobrint el teu lloc.
Si parlem d'ara, Itziar, quin estat de salut pateix el món de la interpretació?
Ah, pensava que anaves a dir el meu. Perquè és una cosa que em pregunten constantment.
En sèrio?
Sí, 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 és una cosa que... Sí, sí, perquè la gent que tenim talla gran som insanes i, a més, doncs això, no sabem tancar la boca i és culpa nostra. Quan pots dir, mira, tinc una malaltia que es diu lipedema, que és una malaltia que té l'11% de les dones al món, que és molt, i que és hormonal, progressiva i genètica. O sigui que això, no, per molt que facis dieta o que, doncs, està allà, no? La genètica. Llavors, bueno, però la gent pensa, doncs, això. La salut de la interpretació. Parlem en aquest país? Parlem en el món?
No, parlem en aquest país.
En aquest país està marmada, està dolguda, està trista, i molts de nosaltres ens n'hem anat a Madrid perquè tenim molta més feina allà. I és una cosa que parlo amb diferents companys i parlo també, t'ho he parlat amb l'alcaldessa, doncs què fer, perquè hi ha molts rodatges a Madrid, i Netflix s'ha instal·lat a Madrid per tota Europa, totes les productores estan treballant moltíssim, s'estan fent moltíssimes sèries alhora. Hi ha una cosa meravellosa de Madrid que a mi, jo que he viscut l'època esplendorosa de Catalunya i de Barcelona, quan als 90 anaves al teatre i estava tot ple i rodaven aquí pel·lis internacionals, que em sap molt greu, i és que a Madrid hi ha teatres plens de dilluns a diumenge, dilluns també, i fan 3 funcions i estan plens. La gent agafa l'AVE, se'n va a Madrid a passar el cap de setmana i va al teatre. Aquí van al Barça, van a la Sagrada Família i a menjar en un restaurant estrella Michelin.
Però mira, no, precisament a Itziar, ara que ho comentes, vaig tenir l'oportunitat d'anar al Teatre Borràs a veure Fitzroy, uh-huh, i em va sorprendre ple fins a la bandera, però que ple bé a vessar, que no és una cosa comuna en els teatres catalans.
Borràs, eh?
El Teatre Borràs. Què és el que passa al teatre català, primera, però segon, però... què li passa a la gent jove que no hi va al teatre?
Aquí hi ha una cosa que ho parlàvem també l'altre dia amb diverses companyes. El dilluns, dimarts, dimecres està la cosa morta en general, fins i tot per anar a sopar, no? Ens hem tornat més europeus en aquest sentit. I la gent va al teatre i va al cine o va a sopar i això els caps de setmana, que llavors està tot patat. Clar, jo, dius, com ho fas, com ho fomentes? Doncs mira, hi ha una cosa que es fa a la Comunitat de Madrid fa anys, i és que els dimecres la gent de majors de 60 anys paguen, crec que 4 o 5 euros... i van al teatre i omplen el teatre, i la resta de la taquilla, del que costa fins a la taquilla, ho paga la Comunitat de Madrid. Subvencionar això és una manera també de fomentar que, igual que els estudiants, doncs es pot fer que això, que la gent jove vagi els dimecres, no ho posis dijous o dissabte, però un dimecres, i els hi fas un preu assequible que puguin omplir el teatre, i tu ajudes a l'economia també de la cultura.
Es va fer també el famós Bono Joven, no? No sé si això ha ajudat, sí, d'alguna manera.
Saps què passa amb el Bono Joven? Que també passa allà, que molta gent la demana l'entrada i després no van. Perquè, clar, com que és gratis, doncs no ho valorem igual, tampoc. Dius, aquestes coses també a vegades no valorem, que dius, a tu et surt gratis, però darrere hi ha tota una gent que treballa i que cobra d'això i que ha de viure, i que no, que tu no vagis al teatre i omplis un hagis agafat una entrada gratuïta, fa que una altra persona doncs també vagi pitjor, no?
El teatre ha de ser més barat?
El futbol ha de ser més barat? Hola, què tal? No, és que clar, vull dir...
Em dono per contestat.
No, és que pensem, vosaltres, per exemple, no, veus un espectacle i millor veus un monòleg, però hi ha 50 persones darrere. Tu quan vas a veure un musical, per exemple, que diuen, ai, els musicals són molt cars, hi han 200 persones treballant allà. Perquè si calcules, són 200 persones cada dia treballant. Cada dia. O, per exemple, ai, és que el concert de la Rosalía cobra moltíssim. Tu saps quanta gent porta la Rosalía per treballar? Tu veus amb ella i 4, 6, 8 ballarins. Però darrere hi ha 100 i 100 de persones mobilitzant-ho tot, cobrant el seu sou, que digne, evidentment, que han de cobrar. No? I tot el que implica la distribució als hotels. O sigui que a vegades no valorem la cultura i ens sembla cara quan després doncs, te'n vas a això, al futbol, i et sembla, o qualsevol, et sembla bé, no? Dius, bueno, doncs... Són prioritats, suposo, no? Però és veritat que aquí hi ha una cosa, i crec que té a veure amb la descendència que tenim, la, doncs, el nostre bagatge anterior, que el primer que fan les persones que no volen que siguem lliures és tallar-nos la cultura. El primer que fan és cremar els quadres, no, cremar els llibres, que no l'educació, doncs, donar-li menys importància. I un país sense cultura és un país que no pensa i, per tant, és més manipulable. I al final, si no donem importància a la cultura, és més manipulable. Tothom cau a les, no, a la manipulació de poder dir això no és així, i tu no t'ho planteges.
Tu que sempre has sigut molt clar en tot aquest sentit, Itziar, la cultura ha d'estar polititzada?
Tot és política. Jo, quan era jove, deia, jo sóc apolítica. I després queixes, dius, ets idiota. Perquè ser polític no vol dir que tinguis un partit polític. Vol dir que tens unes idees i que qüestiones els partits polítics i qüestiones el que passa, els drets humans. No és una qüestió de ser d'un... A mi, és que, clar, perquè tu... Jo, mireu, jo he fet el pregó de... el Pride, del primer Pride del LGTBI d'Almeria, i em va contractar, bueno, em va portar, perquè no era cobrant, el PP. Jo, qualsevol partit polític que estigui a favor dels drets humans, de la lliberació de les dones i de la comunitat LGTBIQ+, em tindran allà. M'és igual el perfil, eh? I els partits polítics que defenen això, però a vegades la caguen, com ara, per exemple, jo sóc amiga de la Mònica García. No estic d'acord amb el que han fet. O sigui... I ho dic, ni uns ni altres. O sigui, no es pot cobrar un bono social quan cobres un sou públic. Fin de la cita. És que m'és igual el color que tinguis. I jo ho dic. O sigui, no és... Ah, soc d'un costum... No. Crec que jo... una de les vertents que tenia quan et deien què vols estudiar quan siguis gran, jo sempre tenia clar que volia fer interpretació i volia fer teatre i volia dedicar-me al món de la interpretació, però també hi havia, dius, si no fes això, què faria? Una era comunicació, la part de periodisme, que escrivia, doncs, a la revista de l'institut i feia articles i tal, i l'altra era la part social, i jo era voluntària de la Creu Roja, he sigut voluntària de moltes ONGs, col·laboro amb moltíssimes ONGs, perquè crec que si tu estàs millor que un altre, has d'ajudar. Per mi és superimportant ajudar-nos entre nosaltres. I els drets humans, per mi, és la base de ser bona persona. Per tant, qualsevol partit polític o persona que coarti les llibertats socials i els drets humans, a mi em té en contra.
Va, seguim parlant d'interpretació. Dèiem al principi, molts et coneixen pel teu paper com a Goya Fernández de la sèrie Vis a Vis. Què ha significat aquesta sèrie per tu?
Doncs ha significat un abans i un després a nivell internacional, sobretot. Jo portava més de 25 anys, més de 24 anys de professió, fent teatre, fent musicals, fent cine, fent tele, i de cop i volta, doncs, amb Pieles em nominen al Goya i em coneix, doncs, la professió i la indústria, i la gent de, doncs, em fa com... em posa nom i cognom. Abans era la interna secundària, que ningú sabia i que havia sortit a moltes pel·lis, i de cop i volta, ets tu. I en el mateix any hi ha el canvi de que sigui algo nacional a internacional, com és el cas de Vis a Vis. Jo he anat a Cuba i de cop i volta no podia caminar pel carrer. Era com, oia, oia, i dius, ai, mare meva. I tenim molts fans internacionals, i l'altre dia estava amb uns brasilers, ai... I, clar, és un, el fet de que la nostra feina es vegi internacionalment és realment és un goig, no? Estem fent coses... Som un referent, a nivell mundial, a nivell audiovisual, i això està molt bé.
Abans en parlàvem, i vull entrar-hi. T'han dit que no algun treball professional per estar grassa?
Et formularé la pregunta d'una altra manera, o sigui, et respondré d'una altra manera. No és que m'hagin dit que no, és que si no posa grassa en el guió, no em truquen. L'únic personatge que no ha posat amb un guió que, no, que era grassa era Matar a Dios, amb el que he tingut premis internacionals. El primer dia que vaig llegir el guió, el que vaig fer va ser trucar als directors i dir-los crec que us heu equivocat. I em diu, per què? Dic, perquè no posa grassa enlloc, posa Anna 30 o Anna 40. I diu, sí, sí, ja, és això. Després em vaig enterar que s'havien barrejat altres... S'havien...
donat altres opcions.
Proposat altres opcions, que eren Candela Peña i altres actrius d'aquest perfil, com que dius... no tenim res a veure. Però els directors havien pensat en mi des del principi, havien lluitat per mi des del principi, van escriure... pensant en mi i sempre vaig ser jo, però la resta sempre posa grassa, però passa el mateix i la gent diu, home, però ja ets el Castro, no, segueix passant. O sigui, si no posa grassa no se'ls ocorreix per trucar-me per fer d'infermera o per fer, si no posa, o sigui, si posa grassa seré de tot, perquè és l'altra, aquesta és la cosa bona, que com que posa grassa després és igual, pot ser dramàtica, pot ser còmica, pot fer terror, però la base és aquella, que moltes vegades a actrius companyes els diuen que són còmiques i llavors no poden fer ni drama ni... O sigui, ja, això és un doble rasant. Per una part va bé perquè dius he pogut fer un ventall de personatges molt diferents, perquè l'única condició era que fos grassa i a partir d'aquí evidentment ja parlem, no només em dona feina per ser grassa, sinó que és com el primer criba, igual que si busquen una persona afrodescendent o asiàtica o de talla petita, vull dir que el perfil físic, però després evidentment demostres que tens un bagatge, un talent i una feina darrere, no? Però en canvi hi ha actrius i companyes i que si les tatxen de còmiques o de drames no les truquen per l'altre, no? Llavors, bueno, hi ha aquesta doble vertent.
Et volia preguntar si tu has posat més difícil que qualsevol altre arribar als papers on tu volies arribar-hi, però em deies, no, és que existeix aquesta doble vessant, que també, com que estic grassa, pels papers de grassa sí que em truquen.
Bueno, és que és això, són les dues coses. O sigui, anem a dir, ser diferent t'aporta coses bones i coses no tan bones. Les coses bones és que ets diferent, ets diversa i, per tant, doncs pots destacar més en personatges i pots destacar més a... doncs amb això que us deia de poder ser versàtil. La diferència és que quan busquen gent tota d'un mateix perfil, com per la majoria de les sèries, que ara estan doncs, élites i sèries així, que busquen gent jove, i prima i estupenda, doncs ser diferent, ja siguis a nivell doncs, de pell o d'ètnia o de tendència, doncs és més complicat. Però en el cas de que busquin un personatge diferent, doncs tindràs també més possibilitats, no? És una doble... Ara, jo sempre que faig masterclass així, sempre penso que has de buscar la teva diferència. Què et diferencia a tu del teu company del costat? Perquè si ens mirem, aquí som 5 persones i totes som diferents. Fins i tot els meus germans, que són bessons, són diferents. Sempre hi ha alguna cosa que et diferencia. Doncs jo aposto per la diferència. El tema és que les productores i els productors i els directors i directores de càsting pensin en que la diferència ha d'estar vigent sense que ho posi el guió. Vull dir, jo sempre sóc defensora a tope de sèries com molt mainstreams, com Anatomia de Grey o New Amsterdam. Són dues sèries de metges.
Precioses les
dues. Són fantasia, sí. Les dues. Crues, estupendes, molt mainstream, i són metges que estan intentant salvar vides, i un és negre, l'altre és coix, l'altre és... hi ha un que és de talla petita, l'altre és gay, l'altre és lesbiana, l'altre és no normatiu, trans, i cap d'ells té un problema o el hàndicap és que sigui diferent. És que són diferents i ja està. Jo penso que aquí hem d'arribar aquí, a això. Hem d'arribar algun dia a que siguem com la Shonda Rhimes i com el Ryan Murphy, que posen els personatges que són diferents i outsiders davant. S'ha demostrat als Oscars d'aquest any. Tots els que han guanyat millor actor eren diferents. Per què tenim tanta por si funciona? Ja està. Doncs juguem això, no? En el moment en què això canviï, la diferència i la diversitat no serà com ha de ser així perquè ho marca guió, sinó que ens agrada que sigui... no per quota, sinó perquè és que tots som diferents.
Si parlem de diversitat, Itziar, ara ho deies, i saps que s'ha encetat el debat fa ja uns quants anys, per exemple, en una sèrie, en una pel·lícula, el que sigui de ficció, un personatge homosexual l'ha d'interpretar un homosexual, un personatge trans l'ha d'interpretar una persona trans? Estaria bé arribar fins aquí? Cosa que no ha passat encara o passa poc?
un personatge homosexual l'ha d'interpretar un personatge, una persona homosexual? No. Un personatge trans l'ha d'interpretar un personatge trans? Sí. Per què? Bàsicament per diversos motius. Un, una condició sexual és igual que si ets un assassino, vull dir, és ficció, pot ser o no, no tens per què, la teva condició sexual no ha de ter per què estar exposada. El teu gènere, allà sí. Vull dir, una altra cosa és que tu estiguis fent una pel·li o una sèrie en la que fas una transició. Llavors aquí sí que, doncs, evidentment s'ha de veure tota la transició i entenc que transformar a una persona trans al seu previ és molt complicat, a no ser que tinguis la sort de la, com la Laverne Cox, que té un germà bessó que va fer The Orange is the New Black, feia, dius, però com pot ser, com ho han fet? No, era el seu germà bessó. Però si no tens un germà bessó és molt complicat. Llavors entenc que hi hagi tot el procés de transició com a la xica de Nessa, doncs entens això. Ara, si el personatge és trans directament, per què no li donem oportunitats a les persones trans a que es representin? I també, jo ara dirigiré un curt que he escrit i dirigit i hi ha actrius trans que no fan de trans, perquè també ha d'haver-hi això. També ha d'haver-hi la possibilitat que hi hagi personatges que no facin sempre de la seva condició. És així. La diversitat és això. No és sempre que hi hagi un personatge trans o un personatge gay. La diversitat és que hi hagi personatges que són gais i que són trans i que facin de, doncs, això, d'abogada, i queda igual, no?
Ara ens deies, dirigiré un curt. Ens en pots parlar una mica d'aquest curt o no?
Doncs encara està en procés, estem en procés. Jo fa molts anys que, bueno, amb el meu espectacle també l'he escrit i el dirigeixo jo, l'espectacle de teatre, i he fet moltes coses de teatre i sí que he fet algunes coses de visual, però fa temps que tinc més ganes de dirigir i he decidit, doncs, escriure un curt que, doncs, tota la gent que hi treballem i que davant i darrere som dones i col·lectiu LGTBI. Aquesta és la meva, perquè és un curt LGTBI, i doncs la idea és aquesta, i sobretot intentar, doncs, que hi hagi diversitat de, doncs, hi ha afrodescendents, hi ha persones trans, sense la cosa d'aquesta de que és, també hi ha persones asiàtiques i que no és com, mira, pues vamos siempre a los... Hi ha una mica de broma de jugar amb els estereotips, perquè m'enric una mica de mi misma i d'això, però no és la idea de que, pues, la trans hace de trans, no.
Encara hi ha la sensació, Gier, que el curt és el germà petit del cinema?
Sí, sí, totalment, i de fet no els donen els premis. I el que passa que s'està fent una campanya des de plataformes i des de diferents associacions, d'entre elles l'Acadèmia, per intentar que els cines es tornin a posar els curts abans, que això era una cosa meravellosa quan anaves al cine abans, que et posaven, a part dels anuncis, et posaven curts, i era fantàstic perquè veies uns curts fantàstics.
T'ha pensat, no fa tant d'això, eh?
No, bueno, fa uns anys, quan anàvem al cine, fa uns anys, ja fa com 10 o més, 15, és que passa molt ràpid el temps, la pandèmia també ara ens ha descomptat a tots. Però també t'he de dir una cosa, la majoria de pel·lis que aquest any han guanyat premi i estan als Goya i que tot això, o que s'han presentat a Màlaga o que estan a festivals, venen d'un curt. O sigui, Cerdita ve d'un curt. Moltes pel·lis han començat amb curt i després han de... Per exemple, la de Sorogoyen de Asbestas, no, però l'anterior venia d'un curt també, que havia guanyat molts premis. O sigui, quan vas a festivals de curts al·lucines perquè hi ha molt, molt nivell.
Ara, si ens centrem en el present d'Itziar Castro, hem de parlar del show homònim del seu llibre, Con el corazón por delante. Què hi veurem, Itziar, en aquest show?
Doncs és un concert poètic teatral en el que, doncs, llegeixo els meus poemes del meu llibre, Con el corazón por delante. Canto cançons pròpies, perquè hi ha cançons pròpies dintre de... He fet un parell de cançons dels meus poemes, juntament amb el Juan Antonio Simarro. Una d'elles és Caballita de mar con mal de amores, que és una cançó, doncs, que trobeu a Spotify i a YouTube, i que un percentatge dels guanys d'aquesta cançó van per la lluita contra la violència de gènere. I aquesta cançó de fons. De mil colores él la quería y la seducía, pero sus pinzas...
És preciosa, eh?
És dura, eh?
És dura, també, perquè neix d'això, de la violència de gènere, de com una cavallita de mar s'enamora d'un cangrejo, que és molt bonic, però té unes pinces,
sí, sí,
i és una fàbula que té aquesta cosa de bonica i tristesa alhora, no? I però l'espectacle no només té això, també acabo cantant el Will Survive i altres cançons en les que doncs, hi ha també humor, hi ha cabaret. Parlo d'amor i de desamor, com en el meu llibre, però l'amor i el desamor no només és romàntic, també és a la professió, també és a l'amistat, també és a la família i sobretot a una mateixa, que al final el viatge és aquest, no? Si t'estimes a tu mateix, pots tenir unes relacions sanes amb els altres.
Un show en el que ara ens ho deies, eh? Cantes, recites i, a més, comptaràs amb la participació de convidats sorpresa.
Sí, sí, tinc convidats sorpresa. Tinc convidats com... ho direm, eh? Vaig fer una cançó amb el Sebastián Yatra, que es diu...
Melancólicos. Ah, de bo, sí?
Sí, sí.
No sabia això.
He guanyat un Grammy.
Oh!
Que es diu Melancólicos Anónimos. Bueno, hem fet una sèrie amb ell, que era un musical, que està a Netflix, que era Ser una vez, però ja no. I d'allà ha sortit una amistat i, a més, una col·laboració. Doncs cantem junts Melancólicos Anónimos. I em va demanar un dia que jo li fes uns àudios per obrir tota la seva gira. I a cada concert de la seva gira obre amb la meva veu i, de fet, tant aquí a Barcelona, a Sant Jordi, com al Withing de Madrid, vaig anar jo en persona a obrir el concert. I després d'obrir el concert amb aquests àudios i aquesta veu, hi ha la nostra cançó. Doncs jo li demano una mica el mateix. Llavors ell també m'ha fet un àudio i ell obre el meu. Llegeix un poema meu, bàsicament. I després també hi ha la Loles León, que també llegeix un poema meu, i més gent, i doncs aquí, a cada lloc on vaig, el proper 31 de març a l'Atrium de Viladecans i el 21 de maig a Sant Boi, doncs sempre convido a gent, doncs pot ser des de la Sílvia Marçó, que van estar a Madrid fa poc, o la Maria Isabel Díaz, que estava amb mi a Vis-a-Vis, també. Aquí a Cornellà fa uns mesos va venir el Mingo Ràfols i una mica, doncs, això, companys i companyes que pugen a cantar amb mi cançons i una mica, doncs, això, que sigui un viatge també emocional en el que riguis, ploris, t'emocionis, una mica com el llibre, no?
Ara parlàvem del show, però quina rebuda ha tingut el llibre?
Doncs mira, és curiós, perquè quan la gent el llegia, sobretot periodistes, em deien: m'ha sorprès molt, ets molt valenta. Dic, a veure, per què sóc valenta? Dic, home, perquè t'obres en canal i t'exposes aquí totalment. I sí, sóc jo al 100%, o sigui, si em vols conèixer a nivell emocional, sóc jo. Perquè, així, no sé vosaltres si heu tingut alguna vegada... Heu escrit llibre, com es diu, llibres, diaris?
Jo escric, sí.
Sí.
Jo escric, i de fet dic sempre que m'agrada molt escriure per rellegir-ho d'aquí uns mesos. Exacte. I saber la tonteria que era allò que em va preocupar tant, no?
De fet,
no?
Si fas teràpia et diuen que escriguis.
Exacte.
Molt, no?
Exacte, faig teràpia,
doncs,
també.
És molt terapèutic escriure. I, de fet, les cançons, els poemes, els llibres, molts venen de la part terapèutica d'un mateix, no? Sobretot la poesia. Doncs jo, en comptes d'escriure un diari tota la meva vida, he escrit cançons i he escrit poemes. O sigui, jo vomito a nivell emocional en format poema, i poema curt. Per exemple, parlant tant que hem parlat abans del físic, hi ha un que és XXL. Quisiste esconderme, pero era demasiado grande. Així, tipo haiku. Petit, curt, i m'agrada molt el que no està dit, no? Igual que com a actriu m'agrada molt treballar entre línies, amb escriptura exactament igual. I llavors sóc jo al 100%, sóc jo, es diu Corazón por delante, perquè és això, el meu cor el poso aquí sobre. I és curiós que m'ha dit tothom que era, ostres, que és molt valenta. És que, dius, home, no, valenta no. Valent és el que està jugant-se la vida cada dia treballant a llocs inhòspits, o no? Mostrar-se vulnerable no crec que sigui valent, però... sí que penso que és poc habitual.
Mostrar-se vulnerable no ho sé, però dir les coses com s'han de dir, sí, no? Et fa ser valent, no?
Sí. És que jo crec que és el que hauríem de fer. No crec que sigui valentia. Crec que és educació, bàsicament. I després això, mostrar-se vulnerable, crec que és sa. I que el que passa que tenim tanta por que ens facin mal per mostrar-nos vulnerable. Jo crec que jo sóc molt forta, i la imatge que dono públicament és que sóc molt forta, molt canyera, però també sóc molt vulnerable, molt, molt sensible, i crec que sóc les dues coses precisament perquè el gin i el jan, no?, es compensen. Crec que això és el que... I mostrar-se vulnerable És el que fa poca gent, però crec que és el que hem de fer més tots, no? Millor aniria si ens siguéssim sincers i parléssim les coses, hi hauria menys bullying, menys agressions. Crec que sí, si tothom es treballés més i fes més teràpia, crec que les coses anirien molt millor.
Parlant del llibre que s'ha transformat en show, Con el corazón por delante, i que podrem veure el proper 31 de març a l'Atrium Teatre de Viladecans a partir de les 8 del vespre. I Itziar, abans ens comentaves que estàs preparant un curt, si et pregunto per més projectes.
Doncs estic a l'espera de que s'estreni la segona temporada de Por H por B, que és una cosa que ens ha passat una mica estranya, que era de HBO, ara l'ha comprat Sky Showtime. I estem a l'espera de que pugueu veure aquesta segona temporada, que la primera va ser molt divertida, però que aquesta segona és que és hilarious, com diuen els Yankees, no? És una cosa molt bèstia, o sigui, és... jo és que reia tant fent-la, i només dir-vos que hem anat a rodar a Benidorm i no sabeu el que va ser això. Benidorm, zona guiri, nosaltres vestides de xonis, amb un Twingo amb pestanyes.
Twingo, eh?
Amb un Twingo amb pestanyes, sí, sí, jo soc de Twingo. és que el meu Twingo té pestanyes i a més portava un donut gegant a sobre.
M'encanta.
Sí, és que clar, és tan... Sí, i jo vaig vestida, que vaig amb unes extensions, unes ungles a la Rosalía, vestida... És una, sí, és una barreja molt, molt estranya entre algo molt, molt berlanga i Little Britain. O sigui, és una barreja així super surrealista. I tinc moltes ganes de veure-la i de que ho veieu, perquè és que va ser molt divertit. I esperant que Sky Showtime, ara que ha fet aquest intercanvi amb HBO, doncs veure què passa i que la pugueu veure.
Les plataformes estan ajudant al món del cinema o l'estan perjudicant?
Les plataformes estan ajudant molt a la producció audiovisual. Estan ajudant molt a la professió d'actors i actrius. Tenim molta feina gràcies a les plataformes. El món del cine... com a tal, no. O sigui, evidentment, a les sales de cinema no estan ajudant. Al cine sí, clar. És que... Però a les sales de cinema no estan ajudant gens, no? Perquè la gent li fa més mandra. Però escolta, també de cop i volta fas una peli... Per exemple, jo que surto a Destino Astúries amb el Santiago Segura i omple cines. O de cop i volta Avatar omple cines, no? O sigui, que quan ens interessa bé que movem el cul. O sigui que potser el que s'ha de fer és buscar altres noves estratègies, no? Jo sóc sempre de sumar. Penso que, igual que el The Video Kill the Radio Star, que mai va matar la ràdio ningú ni matarà la ràdio, penso que el cine tampoc pot morir d'alguna manera. El que passa que potser s'ha de reinventar d'alguna manera. Igual que s'han reinventat la ràdio amb el podcast i amb altres maneres, amb altres formats, potser és això, no? Potser és reinventar-se d'alguna manera. També hi ha moltes sales de cinema que ara estan fent espectacles, teatre, projeccions privades, i s'estan reinventant. Però vaja, hem de donar gràcies a les plataformes, sobretot perquè ara hi ha molta indústria i tenim molta feina gràcies a elles.
Esperarem aquest show Con el corazón por delante el proper 31 de març, com dèiem, a l'Atrium Teatre de Viladecans, a les 8 del vespre. Esperarem aquest curt, esperarem la segona temporada de la sèrie. De moment, però, Ada Parellada, que ens ha portat tot això a la taula.
És que és meravellós. Escolteu... Veniu al Semproniana,
sí, és brutal.
Porto més de 25 anys treballant aquí cada dia i fent plats meravellosos, i que us sentireu com a casa.
Itziar, ho deixem aquí i a l'ataque?
Va, som-hi.
Som-hi, gràcies, Itziar, un plaer de conversa.
Gràcies.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Veniu a mi, La Passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. La Volta a Catalunya, amb Francesc Marginet.
Va, remuntem-ho, això, eh?
Ui, ho hem de remuntar, eh?
Remuntem-ho, això, que avui estem, mira.
I avui estem, mira.
No. Heu portat galetes.
Fes ràdio així?
Sí. És, a la gent li deu encantar sentir.
És espectacle.
Les nostres boques fent...
Passa això al teatre o no?
Al teatre?
Al teatre.
Al teatre hi ha les senyores amb els carmelets.
Oh!
Ah, no hi haurà manera d'empassar la galeta, perquè els dos la tenim a la boca i com que hem d'anar parlant...
I la tos.
Com ho farem, això? Ui, i la tos. La tos és horrible.
Escolta'm, què? Hem acabat obra, no?
Hem acabat, tots eren fills meus, vam acabar ahir.
Tots?
Sí, tots eren fills meus. I vam acabar ahir, molt bé, molt maco, una gran experiència. Per meva, ho he gaudit moltíssim i estic molt agraït a tot l'equip i a tota la gent que ha vingut, que això és important, menys els que els ha sonat el mòbil. Cada dia del món ha sonat un
cada
mòbil.
Cada dia? Mira que ho dieu, allò, eh?
No ho van posar.
Ah.
No van posar l'anunci i passa el que passa.
Ja està.
És que la gent li has de dir, sisplau, apagui el mòbil.
Què?
Ui, ja tens el guió brut.
Ja està.
Bueno, anem a lo nostre?
Va.
Per això, que el teatre molt
ja
bé.
Està, eh?
Anem al teatre, que avui és el Dia Mundial del Teatre.
Felicitats, eh?
Moltes gràcies, igualment, a tots.
Vinga. Què?
La Núria en vol? Núria, vols galetes? Veus? La Núria
diu que després no, entra i agafa-li una galeta.
Aviam, escolta, anem a lo nostre.
Què?
Tu estàs bé?
Home, he dormit poc.
Has dormit poc, man.
T'ho intueixo que també.
Jo també, perquè s'han de celebrar les coses quan s'acaben.
Sí? Ho heu celebrat molt?
Moltíssim. Molt.
Sí?
Sí.
Mateix estic veient Jordi Bosch amb la corbata, fent així com les bodes.
Tots estàvem... Bueno, com era un casament.
Sí, eh?
Sí. I treu el cava, i vinga, i que se vegin, que se vegin. Bueno, que es facin un petó, perquè som catalans.
A dalt de la cadira.
Som catalans, eh? Va. Aviam, anem a fer allò de la festa preferida de Catalunya.
La festa preferida de Catalunya, Francesc Marginet. A Ràdio Estel.
Aviam, què Kings League i què merdes?
Ara.
Això és l'autèntica competició.
Eh? Gerard Piqué.
La final la volem fer...
Ni Twingos ni Twingas.
Si ells van al Camp Nou, nosaltres anirem a fer-la al camp de l'Europa.
No em temptis, eh?
Ah? T'imagines allà, tu i jo,
no,
al mig del camp
d'Europa?
Sols? Sols?
Amb la grada... Buida.
Ai, senyor.
Ja la liarem. No sé què farem.
Però alguna coseta farem. Recordem que estem al segon enfrontament de vuitens de final. Ja estem a vuitens de final.
Crec que hauríem d'anar a Plaça Catalunya, també t'ho dic.
Per què? A celebrar-ho?
Perquè...
Plaça Catalunya i canaletes i aquestes coses. Estem entrant a la fase final.
Sí.
Anem entrant perquè costarà sortir-ne. Encara queden molts programes per anar fent.
Programes,
I els quarts de final i les semifinals.
Acabaràs temporada sense dir programa.
No, és un programa, això.
Un programa.
Recordem que la setmana passada vam tenir un enfrontament entre el Carnaval de Vilanova i el Carnaval de Solsona.
Sí.
I el Joan Trias va donar 2 minipunts a Solsona.
Correcte.
I un a Vilanova.
Sí.
I el públic també ha votat i el públic és sobirà.
Ah.
Va, anem-vos... Ui, avui tinc la boca que
sí,
no és meva, eh? No és meva.
Si normalment ja és...
Ui, si normalment ja no se m'entén...
Si normalment ja és d'altri...
I des d'altri, imagina't avui.
Ja.
Com que parlo tan ràpid, em va més ràpid la llengua...
Va rapidíssima avui, ja trobo.
Ui, no, se'ns està fent tard.
Ah.
Va, anem a posar-nos una mica en tensió, rotllo el moment en què el metro es para entre dues estacions i dins d'un túnel negre i no saps ben bé per què.
Va. Ui. Compte.
Allà diuen que Solsona. Bueno, no ho sé, deixeu-me posar una mica d'atenció.
Ara.
L'audiència de la caravana a Ràdio Estel amb Joan Trias ha decidit...
Joan Trias i molta gent, eh?
...que la festa que es mereix passar a quarts de final és...
Ai, ai. Ai, ai, ai.
al Carnaval de Solsona.
¡Bravo! ¡Bravo!
No se podia saber.
Saps això? Que quan crides molt fort,
sí,
has de cridar com tieta.
¡Bravo!
Ara.
És veritat, sí.
¡Bravo!
Sí, sí.
Si no, no...
És que si no ets tieta no pots cridar fort.
Ara.
Aviam, com no podia ser d'altra manera, Carnaval de Solsona, i ara ja està. Ha estat bé la broma de carnavals com a festes preferides de Catalunya.
Prou ja, eh?
Però esperem que de quarts de final no passi.
Ah.
O sí, és broma,
o sí,
Andreu.
O sí.
Felicitats per la part que et toca i per la propaganda que deus haver fet. Va, anem a començar avui amb les festes que ens ocupen. Estàs a punt?
No.
Doncs comencem amb les festes de Gràcia i Sant Joan de Ciutadella.
Compte.
Recordem el format d'aquests vuitens de final.
Sí.
Són el format Joan Trias. El Joan Trias tria aquí donar el minipunt en diferents...
Fet mai, aquesta.
Mini... Sí. Ai, a mi, Marginet, què et penses que m'han fet?
Va.
El primer...
No hi havia caigut mai.
Clar. El primer minipunt és per el ciutat o poble,
Sí,
parlem de la ciutat i tu dones un minipunt a l'un o l'altre. El segon minipunt va per l'antiguitat de la festa.
Sí.
I el tercer minipunt va... Pel fet més destacat o original de la festa.
Val, som-hi.
Després vosaltres mateixes i mateixos podeu votar quina de les dues us agrada més. Però la veu del Joan desempataria en cas d'empat.
Val, compro.
Comencem per la ciutat, o en aquest cas, barri. Les festes de Gràcia.
Xiqui, 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 xiqui. Saps això?
Les rumbes són com el passo doble. Quan comences, no saps si és l'una o l'altra, saps?
Correcte.
La Vila de Gràcia, eh?
Home,
què et sembla?
Ni poble ni ciutat.
Vila de Gràcia, capital de Barcelona.
Ara.
Amb una població estimada de 50.456 persones, amb tu, Joan, 50.457.
Ara.
És, com tots sabeu, un barri de Barcelona. No és...
I un districte.
Dieu que sou la vila, però sou un barri.
Sí, la vila és la vila.
Malgrat tingueu els aires aquests d'independència, la Vila de Gràcia va ser, ara no ho és, però va ser independent des de la seva creació fins al 1897, que es va unir de bon grat i amb alegria a la ciutat de Barcelona. L'element més destacat és la Torre del Rellotge, que teniu allà a la plaça de la Vila, que ja em diràs com això, com l'element més destacat de la Vila.
Bueno, és que és dels pocs, si no l'únic, campanar...
Fora d'una església.
Sense església ni edifici al costat.
Ui, quin...
Maco, això, eh?
Tots els turistes venen a veure-ho.
No, però Sants no ho té, això.
No, això sí. Això... I Sants no té una festa que hagi passat a quarts de
final.
Tu
no saps el que cantem per allà a Gràcia, eh?
Què canteu?
Sants no és un barri!
No, prou.
És una estació!
Prou. No, que estem aquí al costat.
Sí, és veritat.
Però sí que és veritat que teniu una llista de fills il·lustres bastant...
Sí, home.
Bastant maca, que fa patxoca.
Sí.
Començant per Joan Trias, que és tu.
Il·lustre, eh?
Il·lustríssim.
Uh-huh.
I seguint per Pompeu Fabra, poca broma.
Ep.
Que,
compte,
Si no, sense un graciec no sabríem parlar.
Ara.
Jordi Pujol, Montserrat Cavaller, Antoni Bassas... I el Pescaïlla.
Sí, els millors.
Els millors.
No m'acabes de dir, el trio...
Són tot gent que han canviat d'una manera o altra a Catalunya. No? Vull dir, alguns cap a millor i altres a pitjor. No entrarem a fer
no, judicis no,
de
valor. No.
Però tots són gent representativa per Catalunya.
Sí.
Va, anem a conèixer l'altra ciutat.
Som-hi.
Ciutadella.
Això ja més passador, eh? No arriba.
Això és més com una jota, no?
Una barreja estranya, eh? Són raros fins i tot en la música, fixa't el que et dic.
Com... Sí, és que ara m'ha vingut la setmana passada allò de... Allò que feia el Guillem Romà amb la trompeta.
És veritat.
A Ciutadella, la ciutat més gran de Menorca, una de les illes més explotades per alemanys jubilats, anuncis d'Estrella d'Am, hippies rics que van a trobar-se i gent en general que li agrada vestir-se amb roba blanca.
Correcte.
30.588 habitants.
I de fil.
Ah. I amb barrets de Panamà.
Sí.
30.588 habitants, uns 20.000 menys que aquí, Gràcia. I tot, i no sé, la capital de l'illa, que és Maó, té el bisbat, té la seu del bisbat.
Home.
Que això sempre fa patxoca.
Sempre.
De fet, sí que va ser la capital de l'illa, però abans, fins a l'ocupació anglesa, el 1714.
Mm-hmm.
Suposo que als anglesos els era més fàcil dir Maó que Ciutadella, per això van canviar. Maó, saps?
Ciutadella.
Sí, Ciutadella.
Ciutadella.
No s'entenien, Ciutadella. Maó.
Clar.
Maó, i així ja ho teníem.
D'allà són... La cervesa.
Exacte.
Tira.
D'allà en són el Cris Juanico, el cantant.
Ah.
O el moll de l'Alcover i Moll, saps?
Correcte.
Doncs el moll.
El moll.
L'Alcover no. D'allà és el moll.
Val.
Francesc de Borja, moll.
Ets un Borja moll.
Ets un Borja moll.
Que també li deurien caure, eh?
Borja moll. Joan.
Digue'm.
Tries. Gràcies. Tries, quin dels dos?
Completament imparcial. Gràcies.
Ole!
A mi m'agrada tant a mi, això.
Eh? Oi que sí?
M'agradaria aprendre-ho, però no me'n surto.
Les palmes?
Sí, però fer-la... Saps el que et vull dir? El xaca-xaca-xaca-xaca.
Ah, ui.
És molt difícil,
no, això. No, si ara ens hi posem, se'ns fan les 6. I les 7, i no es diuen les 10, les 11.
Fins demà, a les 3.
Seguim amb quina és la festa més antiga. Qui són fets objectius? Començarem ara per Ciutadella.
Sí.
Podem dir que el 1654 és quan es va suspendre per primera vegada. No que es va crear, es va suspendre per primera vegada.
Imagina't.
Per la pandèmia de la pesta, d'aquells tiempos.
Hi havia pandèmies,
ja. Hi havia pandèmies.
Hi havia l'Oriol Mitjà del Medievo.
Exacte. Que va dir, suspenem la festa per la pesta.
Ara.
I l'última vegada que s'ha suspès ha estat el 2021 a causa de la pandèmia nostrada de la Covid.
Vale. Només les pandèmies poden, eh?
Només les pandèmies poden.
T'has fixat?
De què serveix aquesta informació? De no gaire res, però em va fer gràcia. No se sap ben bé quin és l'origen de la festa, però sembla que ve de Jaume II, que després de conquerir l'illa a finals del segle XIII, la va voler reconstruir i prop de Ciutadella i va construir la parròquia de Sant Joan Evangelista. I per anar de la parròquia de Ciutadella hi ha un trosset i anaven amb cavall amunt i avall. I d'aquí el cavall...
Cosa que continuen fent, cavall amunt, cavall avall.
I allò que es barreja lo religiós amb lo festiu i sempre acabem amb una festa, com
sempre.
Totes les festes aquí a Catalunya.
No falla.
Posa-li segle XIII, que vindria a ser el 1280 i pico.
Sí.
Cap allà. Anem per Gràcia.
Sí, per dia.
Més o menys.
Val.
Quant temps fa... Ui, quin gall. Quant temps fa que es fan les festes de Gràcia? Tu saps?
No me'n recordo.
No?
No.
No hi eres?
No és molt antiga.
No. Correcte. Però l'origen és controvertit. No se sap si està dedicada a Sant Roc o a la Mare de Déu d'Agost. És més aviat la Mare de Déu d'Agost, diuen.
És la Mare de Déu d'Agost, tot i que Sant Roc té alguna cosa a veure.
Exacte. Sí. Bueno, és això, no us poseu ni d'acord vosaltres. Però sembla que l'origen de celebrar la festa ja ve des de principis del segle XIX, una mica més cap aquí,
sí,
quan es va formar el nucli de la Vila de Gràcia. Es té referència de que el 1817 els veïns es van reunir a Can Trilla. Saps on és Can Trilla?
Sí.
Sí?
Allà...
Gràcia.
Can Trilla.
Exacte. Doncs aquell 1817 es van reunir a mitjans d'agost per celebrar la Mare de Déu d'Agost. I aquí, doncs fins ara, més de 200 anys d'història.
Veus?
Llavors devien guarnir el carrer amb 4 fulles de col i ara amb càpsules de Nespresso.
Mira,
sí.
Va. Sí, és amb el que tinguis a l'època.
Qui té el minipunt d'història? Joan,
mira,
tries.
Mira, com que l'antiga és l'antiga i l'antiguitat mana, Ciutadella.
Minipunt per Ciutadella, la cosa està empatada. Foli, foli, foli.
Ara. Que és maco, això.
Seguim amb l'últim punt a tenir en compte, el fet més destacat de la festa. Tornem a Gràcia.
Tornem a Gràcia.
A més, m'encanta aquesta...
Va boig.
La radiofórmula aquesta d'anar canviant. Oli! El més destacat de les festes de Gràcia, sense cap mena de dubte, els seus carrers engalanats,
sí,
que milers, m'atreveria a dir milions de persones...
Digue-li engalanats, digue-li coses que pengen.
Coses que pengen, coses que no pots tibar perquè s'emprenyen. Són moltes les persones que passen cada any pels carrers de Gràcia per veure com els han guarnit els seus veïns i veïnes. Hores i hores i hores de treball col·lectiu per poder exposar durant la setmana de la festa major els guarnits amb motius diversos.
Està bé.
Almenys a Gràcia, no cremeu les vostres creacions com sí que fan a València. Això
veus?
Està bé, no?
Sí, és veritat.
Que diries, què fa?
Imagina't començar a cremar els carrers.
Seria lleig.
No, lleig. Una vegada ha passat, això.
Que s'ha cremat, un guarní?
Sí.
Bueno, clar, és que tant de paper, allà...
Clar, allò és...
Tant de paper, tanta festa, tant cigarro...
O cigarro, aquelles altes hores de nit.
Cigarro i...
I alegria.
I alegria.
Ara.
Bé, tenim això. Tenim els carrers engalanats.
Sí.
Veiem què passa a Ciutadella.
Si us plau.
Vinga. La música guanya Ciutadella, jo crec.
Sí?
Va, clar,
és
tot és molt rumbaire, eh?
Sí. Rumbaire.
Rumbaire. Soc tan rumbaire que no sé ni com es diu, tu. Has de ser una mica objectiu, sisplau.
Sí,
que malgrat que ser de Gràcia, també et diu Joan, saps?
Sí,
i això és la festa de Sant Joan, i aviam si això t'estova una mica.
Va.
Sant Joan de Ciutadella és tot un ritual i té 1.000 elements i personatges que participen de la festa, però el seu element més destacat és el jaleu. El jaleu. No la jalea, allò que
jaleu,
que et donaven per energia quan eres petit.
Jaleu.
És allò que fan de passar amb el cavall aixecat pel mig de la gent.
Sí.
I ho fan just abans dels jocs del pla, que són com uns minijuegos de la Game Boy, però a cavall. Però just abans fan allò que a mi em fa tanta por, d'aixecar el cavall i passar entre mig de tothom.
A mi també em fa por, eh?
Sí, és que... Qui et posa allà?
Compte no acabis sota el cavall, eh?
Exacte. La pessunya, no em surt en català. La
petzunya.
La petzunya. Bé, Joan, tries.
És que a mi em fa por el cavall.
A mi també em fa
por. T'ha quedat clar, això?
Ens agraden els guarnits, eh?
Gràcies.
Minipunt per Gràcia.
Ara.
Ai.
Què? Bueno,
de moment ja ho tenim. Nosaltres, ja,
sí?
Tu ja has triat.
Ara això va a l'Interlens.
A l'Interlens, i aviam què diu la gent. Si hi ha empat,
val.
Que no ho conto, perquè crec que la gent estarà bastant a favor teu.
Sí.
Sant Joan de Ciutadella...
Ja veurem.
Bueno, ja veurem.
A l'Instagram, entreu a l'Instagram, busqueu arroba
la caravana
Estel.
Exacte.
I allà hi trobareu com votar-hi.
La setmana que ve tindrem un gran enfrontament entre la festa de l'Os de Prats de Montlló i Sant Joan.
Ui!
Estic nerviós per veure qui guanya. Aquí, eh? Va. Què? Som-hi?
L'Os de Prats de Montlló, compte, que tira molt. Escolta, deixa'm preguntar-te, què ha de fer la gent si vol fer alguna cosa aquesta setmana?
Doncs molt fàcil, us porto la Lotoagenda per triar entre diferents activitats d'arreu del territori.
No podíem començar d'altra manera que amb el Dia Mundial del Teatre.
Això és avui, dia 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre. Ho havia de dir per la part que em toca.
Ara.
Aneu al teatre perquè és el lloc on viureu les experiències més autèntiques, emotives i transformadores de la vida. Sigui quin sigui el teatre, sigui un teatre gran o de proximitat, espectacle de gest, musical, performàntic o clàssic, amb actrius conegudes o desconegudes, de nous autors o d'autors de fora, tot. De veritat. Potser no us canviarà la vida, però us la farà una mica millor.
M'agrada molt, eh? Que ets a punt de tenir un fill? Tranquil. Les experiències més autèntiques, emotives i transformadores de la vida...
Al teatre.
Re de tenir fills.
Per un módico precio.
Va, canviem de lloc i anem al Festival Estrenes de Girona.
Aquest 31 de març comença el festival de música més important del Gironès, que s'allarga fins al maig amb noms tan coneguts i reconeguts com la Sílvia Pérez Cruz, els Amics de les Arts, la Judit Nedermans, la Luz Casal,
home,
les Tanxugueires, l'Anna Roig...
Va ser-hi l'Anna Roig amb Montserrat.
Sí, ja la vaig veure. I tot un seguit d'artistes que mireu la seva pàgina web perquè no s'acaben.
Dura més, eh? Dura més.
Sí. Què?
Trobo que he dit Girona com molt d'Olot.
Girona.
Girona.
Ja, els agrada.
Sí, eh?
Girona.
Girona, saps que es parla bé el català?
Sí, home.
Saps on no es parla gaire bé?
On?
Muralles de Tarragona.
Què vol dir aquestes coses estranyes que s'inventen.
És que com més cap al sud vas...
Ai, això sí, arriba la Setmana Santa a Tarragona. Això sí,
feu el favor d'anar a veure les processions de Tarragona. A partir d'aquest cap de setmana, que el 31 ja fan la processió dels Dolors.
Sí, senyor.
I endavant, aneu a veure les processions de Tarragona. Res en vejar les andaluses.
No, això ho fan molt bé, eh? Vestir-se de romans, anar per allà a les muralles, fer-se fotos...
Tot el que sigui en Roma...
Jo crec que és la setmana que val la pena anar a Tarragona.
Home, és preciós, eh? Hi has anat?
No, però tinc ganes de fer-ho.
Jo hi he anat, eh?
Amb aquells tambors i aquelles coses. No, de veritat que val molt la pena.
És aneu-hi.
Si heu d'anar a Girona, aneu-hi per Setmana Santa. Després ja...
A Tarragona era, eh?
He dit Girona, oi?
Sí.
També.
Què?
També.
Ens veiem?
Vinga, vagi bé, eh?
Cuida't.
Adiós.
Una abraçada.